L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui divendres, dia 21 de gener, destacarem... Nous nomenaments de diferents càrrecs polítics a les Terres de l'Ebre. El Partit dels Socialistes de Catalunya també presentarà una moció al ple de l'Ajuntament de Tortosa per reclamar el nou hospital. L'aeroport de Reus, principal reclam del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre a Fitur. Les nuclears d'Ascó i Vandellòs, més a prop de jubilar-se als 60 anys. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. Els nomenaments de nous càrrecs polítics a les Terres de l'Ebre obren avui el nostre informatiu. Així, el nomenament d'Antoni Martí com a nou director territorial d'ensenyament i l'acte de la seva presentació pública a la comunitat educativa va estar motiu del primer desplaçament oficial al territori de la consellera d'ensenyament, Irene Rigau. Recuperar la noció que tenia el docent i reduir de forma dràstica el fracàs escolar dels últims anys són els principals objectius que s'ha marcat el nou director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí. L'escoltem.
L'objectiu que he marcat és que el docent recupere la noció de docent que tenia i, com ha dit la consellera, l'objectiu, que no em puc marcar altre objectiu, que és l'objectiu del Departament d'Ensenyament, que és de reduir dràsticament el fracàs escolar que tenim en aquests darrers anys. Vull dir, a curt termini, jo primer tinc que reunir-me amb la consellera per tal d'avaluar la situació en el traspàs d'informació que he rebut de la directora territorial, Marianne Rojas, i llavors, doncs, a partir d'aquí una o dues setmanes, començar a planificar. Ja us ha dit ella que l'important és prendre coneixement de les coses que tenim pendents, fer una valoració de l'estat en què estan les coses i de quina viabilitat té.
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, però, va evitar abundar sobre la materialització dels compromisos i actuacions que el departament tenia previstes a les Terres de l'Ebre, com el tercer institut d'ensenyament secundari a Tortosa, a l'espera d'analitzar la viabilitat global de la programació. L'escoltem.
Miri, el primer tema pendent era nomenar un director territorial i hem començat per Terres de l'Ebre. És el primer nomenament que jo he fet i és la primera demarcació que m'he desplaçat. Demà farem el nomenament del de Girona, que és la meva terra. Per tant, he primat Terres de l'Ebre per amistat, per territori, per sentit de país global. A partir d'aquí, el treball que farem amb ell serà la de recollir tot l'estat de la qüestió de les diferents iniciatives programades, o amb execució programades, veure com es pot anar garantint tot allò que està compromès i programar amb les circumstàncies actuals els compromisos futurs. Més enllà d'això, em semblaria una precipitació de part meva si té en compte que fa 10 dies que estem al govern i que ja avui som aquí per poder posar fil a l'agulla.
La consellera va desitjar sort al nou director, tot i recordant més la seva vàlua i la seva empatia. A preguntes dels mitjans de comunicació, Rigau va evitar abundar en els projectes i compromisos pendents del seu departament al territori. En les mateixes coordenades d'extrema cautela es va moure Martí, qui va anunciar que en breu es reunirà amb la consellera per avaluar la situació després del traspàs de poder i d'informació amb l'anterior responsable, Marianne Rojas. Segons Martí, han de prendre coneixement de les coses pendents i fer una avaluació de la viabilitat que tenen. A més, va reconèixer que un d'aquests projectes sobre la taula serà el tercer institut d'ensenyament secundari per a la ciutat de Tortosa, que ja estava planificat. Segons com es faci, seguiran les pautes programades, es va limitar a declarar el nou director territorial. D'altra banda, l'advocada tortosina Mercè Miralles serà la nova directora territorial d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre. De fet, Miralles ja va ser responsable dels antics serveis territorials d'Indústria, Comerç i Turisme en l'últim govern de Jordi Pujol, des del setembre del 2001 fins a l'octubre del 2003. A més, Miralles va ser transitòriament delegada del govern a les Terres de l'Ebre durant uns mesos quan Francesc Sancho va deixar el càrrec per presentar-se a les eleccions catalanes del 2003. Miralles, que és llicenciada en dret per la UNED, també va exercir d'advocada en el Consorci d'Aigües de Tarragona i als serveis jurídics de l'Ajuntament de Tortosa, on també va ser cap de Governació, Seguretat i Atenció al Ciutadà. De fet, Miralles també va ser regidora a l'Ajuntament durant uns anys, ja que va ocupar el segon lloc de la candidatura de Ferran Bel en les municipals del 2003, però després va deixar la política municipal. I continuant amb més nomenaments, la diputada tortosina de Convergència i Unió, Meritxell Roigé, serà la portaveu del partit en la Comissió de Territori i Sostenibilitat. Aquest serà el principal càrrec que ostentarà una de les tres diputades ebrenques de la Federació Nacionalista després de la Constitució, aquest passat dimecres, de les comissions del Parlament, amb Convergència i Unió presidint-ne 11 de les 21 en total. La resta de diputades de les Terres de l'Ebre, Mila Fernández i Anabel Marcos, també formaran part d'altres comissions amb diferents responsabilitats. Així, la tortosina Fernández serà vicepresident de la Comissió d'Ensenyament. Per la seva banda, la diputada ampostina Anabel Marcos serà secretària de la Comissió de Salut. I el darrer dels nomenaments ha estat el del doctor Albert Gómez Sorribes, actualment director adjunt de l'Àrea Bàsica de Salut de Tortosa Oest, que serà nomenat la setmana vinent com a nou director dels serveis territorials del Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, segons han confirmat fonts de la delegació del govern a l'Agència Catalana de Notícies. La dimissió presentada pel director de serveis, nomenat l'anterior mandat, Ismael Roldán, arran de la polèmica pel creuament de declaracions sobre el projecte del nou hospital regional i la seva viabilitat, ha fet que el govern posés sobre la taula el nomenament de Gómez. El nou responsable del departament al territori, de 56 anys, va començar com a metge de família en poblacions del Montsià. Durant els últims anys ha estat també director de la mateixa Àrea Bàsica de Salut de Tortosa Oest i va ocupar el càrrec de cap d'admissions de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A més, ha exercit com a metge en centres de la zona del Camp de Tarragona. La Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre va lamentar les acusacions llançades des de Convergència i Unió i fetes pel nou delegat del govern, Xavier Pallarès, i el nou secretari d'Estratègia i Coordinació de Salut, Francesc Sancho, qualificant el projecte del nou hospital de Tortosa de fum i engany. El grup municipal socialista de Tortosa presentarà al proper ple una moció per reclamar la urgent necessitat de construir el nou centre sanitari, com també ho farà Iniciativa per Catalunya Els Verds. Joan Sabater, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Consistori, va demanar a l'alcalde Ferran Bel que lideri la capitalitat i la responsabilitat de Tortosa amb el territori per exigir que es construeixi el nou equipament, tal com havia engegat l'anterior govern. L'escoltem.
És una proposta que no va contra ningú, sinó en defensa d'un hospital que és absolutament imprescindible per al territori. I aquí és on reclamem que Tortosa i el seu alcalde, precisament com a president de la corporació al capdavant, ha d'exercir de capital del territori. Ha de demostrar una vegada més la seva vocació de liderar el territori, de liderar les Terres de l'Ebre i exigir la construcció d'aquest equipament en les millors condicions possibles, tal com havia engegat l'anterior govern de la Generalitat. És una opció inexcusable. Tortosa no pot defugir la seva responsabilitat de cara a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre ho demanen, la nostra regió ho demana i Tortosa ha de respondre. I no s'accepten excuses de mals pagadors.
El primer secretari de la Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ebre, Antoni Sabater, va titllar de desafortunades les paraules de Sancho i Pallarès i va mostrar la solidaritat del partit amb l'exdirector dels Serveis Territorials de Salut, Ismael Roldán, que dimarts va dimitir. Per altra banda, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ebre, Antoni Sabater, va exigir a Convergència i Unió que mantingui el ritme d'inversions al territori que l'anterior govern havia aplicat per recuperar terreny perdut i per situar les Terres de l'Ebre a l'agenda de modernitat del país. L'escoltem.
De la mateixa manera, des de les Terres de l'Ebre al PSC diem que s'han de continuar mantenint el ritme d'inversions que el govern anterior havia aplicat al nostre territori per a recuperar terreny perdut i per a situar les Terres de l'Ebre a l'agenda de la modernitat del nostre país. I, per tant, malgrat la situació econòmica, l'hospital ha de tirar endavant, sense excuses, sense més retard. I parlem de l'hospital com podem parlar de la reindustrialització del nostre territori. Jo crec que és del tot urgent que el nou delegat convoqui ja a la Comissió per la Industrialització de les Terres de l'Ebre que convoqui empresaris, que convoqui a sindicats, que convoqui els departaments corresponents per a poder no perdre temps en allò que ja existeix, que són els 10 milions d'euros dels pressupostos generals de l'any que estem, de l'any passat, vull dir, i que ja està ben definits en àmbits estratègics tan importants com és la industrialització, com és Catalunya Sud, com és l'abastiment d'aigua a Catalunya Sud, com és l'antena tecnològica d'Amposta, com són tots els diners que ja estaven pactats de com se tenien que distribuir. No pot esperar això.
Conscients de la situació econòmica, Sabater va dir que calen menys plans i anar per feina, i va avisar que, malgrat que no dificultaran la feina del nou govern, els socialistes seran insistents i es farà un seguiment acurat perquè l'atenció preferent del govern a les Terres de l'Ebre que reclamen sigui una realitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els responsables del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre van valorar positivament els primers dies de participació a la Fira de Turisme Fitur de Madrid, on l'aeroport de Reus és un dels principals reclams del patronat per atraure turisme al territori. El gerent de l'ENS, Octavio Bono, va destacar que s'ha volgut difondre el nou marc tarifari dels aeroports gestionats per AENA, que fa que l'aeroport de Reus sigui avui força més competitiu pel que fa a les taxes. El patronat va concertar reunions amb operadors turístics i mitjans de comunicació especialitzats d'estats com Alemanya i Suïssa. Bono va qualificar Fitur com un espai immillorable on establir les primeres preses de contacte amb els mercats amb els quals es vol treballar durant la resta de l'any. El gerent del patronat va manifestar que l'organisme ha aprofitat la presència a la fira per desplegar una intensa agenda de reunions, de manera especial amb agències de viatge i operadors turístics i també de mitjans de comunicació especialitzats. D'entre les reunions concertades, destaquen les previstes amb operadors turístics com TUI Deutschland, d'Alemanya, Travel Academy, de Suïssa, Trip Advisor, de l'estat espanyol, i amb representants de mitjans especialitzats en turisme com Aire Libre o Guia El País Viajar. Per la seva banda, el gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, Marta Ferrero, va explicar que la institució té l'objectiu de fer contactes amb operadors tant del mercat estatal com internacional. Des del patronat, va subratllar, es dona la màxima prioritat al turisme procedent de Catalunya, ja que, segons les dades del 2010, és el mercat que més ha apostat per les comarques ebrenques. Tot i així, no descuida el mercat internacional. França i Andorra seran dos dels grans objectius d'enguany pel que fa a la concreció d'accions turístiques fora de Catalunya, va afegir Ferrero. La revisió de la política energètica nuclear anunciada pel govern espanyol en el marc del diàleg social que manté amb els sindicats i empresaris obre la possibilitat que les dues centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs puguen prolongar la seva vida útil fins als 60 anys, 20 anys més del termini previst actualment. El govern del PSOE justifica la possibilitat d'aquest canvi de política amb l'objectiu de poder arribar a un acord integral amb sindicats, empresaris i partits polítics amb l'objectiu d'impulsar l'economia espanyola. Les tres centrals nuclears catalanes encara els hi queda un ample marge per arribar als 40 anys de funcionament establerts actualment. Ascó 1, el termini se li acaba el 2024, a Ascó 2, el 2026 i a Vandellòs 2, el 2028. Tot i així, la indústria nuclear pressiona per aconseguir del govern una prolongació de la vida útil de les plantes atòmiques espanyoles fins als 60 anys. La presidenta del Foro Nuclear, l'associació que agrupa les empreses nuclears espanyoles, Maria Teresa Domínguez, va fer una valoració molt positiva de la possibilitat d'ampliar la vida útil de les centrals nuclears i va afegir que la legislació actual no hauria de marcar els anys de funcionament d'un reactor, sinó que hauria de ser competència del Consell de Seguretat Nuclear. Malgrat el cúmul d'incidències enregistrades a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs en els darrers anys, des de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs es treballa amb el termini de jubilació dels 60 anys. Recentment, el director de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, José María Grábalos, admetia que seguint els paràmetres de fiabilitat i seguretat pels quals estan apostant a les seves instal·lacions, treballen per una producció a llarg termini on les centrals nuclears puguen arribar als 60 anys de funcionament. A França, amb més d'una seixantena de reactors en funcionament, les centrals nuclears poden operar sense limitació d'anys, sempre i quan superin tots els controls de seguretat, apunten. Els defensors de prolongar la vida útil de les centrals nuclears esgrimeixen que aquesta decisió permetrà un important estalvi per a les empreses elèctriques propietàries, la qual cosa facilitaria al govern espanyol mantenir més controlat el preu de l'electricitat. A la vegada, permetria mantenir els llocs de treball directes i indirectes d'aquest sector, xifrats actualment en uns 30.000. Els detractors destaquen que prolongar la vida de les centrals nuclears representaria la generació de més residus nuclears d'alta intensitat, un tema avui pendent de solució, ja que el govern encara no ha decidit el lloc on s'ha d'ubicar el magatzem temporal centralitzat. D'altra banda, els líders d'UGT i Comissions Obreres, Cándido Méndez e Ignacio Tocho, respectivament, van rebutjar ahir qualsevol proposta que impliqui vincular l'edat de jubilació amb la prolongació de la vida de les nuclears, plantejaments que consideren grotesc i disbaratats. Fernández, Tocho i Méndez van descartar acceptar una negociació d'aquest tipus. Méndez va assenyalar que canviar pensions per neutrons és introduir elements d'intercanvi que desqualifiquen els que ho plantegen i complica encara més una negociació ja, de fet, complicada.
Serveis informatius de MUTE.
Membres de la plataforma en defensa de la Terra Alta van ser rebuts ahir pel nou delegat del govern a l'Ebre, el terraltí Xavier Pallarès, que s'hauria compromès a facilitar als contraris als parcs eòlics la lluita final contra el polèmic Parc dels Pessells a Horta de Sant Joan, que al desembre va rebre el llum verd urbanístic definitiu del govern sortint. La plataforma ho va interpretar com un canvi d'actitud important respecte a l'executiu tripartit i va fer una valoració positiva de les expectatives que obria el suport del nou govern. Segons va dir ahir el portaveu de la plataforma, Jesús Carbó, si l'Ajuntament no el vol, el parc va ser rebutjat en referèndum i la Generalitat està a favor de fer valer la voluntat de l'Ajuntament, entenen que es pot arribar a una entesa amb la empresa perquè seria fàcil reubicar el parc. Pallarès, per la seva banda, no hi va voler aprofundir després de la trobada i es va limitar a oferir-se com a mitjancer entre les parts. La Diputació de Tarragona va aprovar concedir 34.509 euros a 11 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per actuacions d'impuls ambiental. Aquests ajuts de la institució supramunicipal s'aplicaran per a diverses millores arreu de la demarcació, com ara la gestió i la conservació d'espais fluvials, el condicionament de senders o les millores paisatgístiques. Les subvencions que s'han distribuït en funció del pressupost de cada projecte o la població del municipi s'afegeixen a altres ajuts similars que la institució otorga de manera periòdica amb l'objectiu de donar suport als municipis en matèria ambiental i contribuir així a la millora de la sostenibilitat al territori. Els municipis que s'han beneficiat d'aquestes subvencions són Ascó i Tivissa a la Ribera d'Ebre, la Galera al Montsià i Vilalba dels Arcs a la Terra Alta.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Juan Carlos CF, veí de Deltebre de 41 anys, va morir aquesta passada nit en accident de trànsit a Sant Carles de la Ràpita. Els fets van tindre lloc a 9:45 de la nit al quilòmetre 5 de la carretera entre Sant Carles de la Ràpita i el Poble Nou del Delta. Segons van comunicar els Mossos d'Esquadra, l'automòbil va sortir de la via per causes que es desconeixen i el conductor, l'únic ocupant del vehicle, va resultar mort. Fins al lloc de l'accident es van desplaçar Mossos, bombers i serveis sanitaris que no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. La empresa ampostina Lamicat reprèn la feina després de l'incendi de fa uns dies. Segons va explicar ahir el gerent de laminat, Manel Salvador, tot i els desperfectes, Lamicat ahir treballava en un 90% dels seus projectes. No es poden permetre el luxe d'aturar l'activitat, va explicar Salvador. En aquest sentit, la plantilla va reprendre l'activitat utilitzant maquinària que li han cedit a l'Amicat altres empreses d'emposta. La resposta dels treballadors va estar molt bona, com també ho va estar la dels proveïdors i la dels clients que han allargat els terminis d'entrega, va manifestar el gerent de l'empresa. L'Amicat té una plantilla de 35 treballadors que es dediquen a la fabricació de materials compostos per al sector de l'automoció, la nàutica i la construcció. Els serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta impulsen una nova publicació que amb el nom de Trèvol tractarà temes relacionats amb aquest departament municipal. Des d'Amposta Ràdio ens amplia aquesta notícia Manel Ramon.
Doncs efectivament els serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta posaran en funcionament una nova revista, una revista que serà bimensual o trimestral, que portarà per nom Trèvol. Aquesta revista tractarà de temes relacionats amb els serveis socials, amb la pedagogia, amb la convivència, tot un seguit de consells i també d'articles relacionats amb temes adients als serveis socials de la capital del Montsià. Una iniciativa de la que ens parlava el tècnic d'aquests serveis socials, David Xumillas.
Mira, d'entrada, la revista va sorgir arran d'un seguit d'actes que vam presentar en un procés de participació ciutadana per establir les noves línies estratègiques dintre del Departament de Prevenció. Tractem bàsicament el que és el tema de drogues, alcohol, tabac, noves tecnologies que volem ampliar properament. I un dels problemes van ser un procés de participació en què van vindre des de gent rellevants de la ciutat, des de comunitat educativa, pares, associació de veïns, des de policia, des de Mossos d'Esquadra, i entre tots més o menys vam establir les línies que hauríem de seguir de cara al futur i també quines són aquelles mancances que potser no acabàvem d'omplir. Va sorgir bàsicament amb quasi totes les taules de participació el fet de que, per exemple, com et comentava, en les noves tecnologies els pares van perduts. El tema de com establir aquests nous rols, aquests nous controls, més ara de que ja no és tant quantes...
Està previst que aquesta revista, de la que se'n farà una tirada de 600 a 1.000 exemplars, es reparteixi pels diferents establiments de la ciutat i centres oficials per tal de fer-la arribar al major nombre de ciutadans possibles. També és una revista que espera la col·laboració de pares i també de persones interessades en aquest sector.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dilluns comencen les jornades per a les famílies amb fills adolescents de Deltebre. Des de Ràdio Deltens informa Lluïsa Bertomeu.
L'11a edició de les jornades per a famílies amb fills adolescents, que tindrà lloc des del dilluns 24 de gener i fins al 15 de febrer, preveu un total de 8 conferències, dilluns i dimarts, que tractaran temes tan diversos com internet segura per a tota la família, drogues i adolescència, tècniques de relaxació, tècniques per al diàleg... Aquesta activitat, inclosa al Pla Educatiu d'Entorn, està organitzada per l'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre en col·laboració de l'AMPA, amb l'objectiu de facilitar el màxim d'informació possible sobre conflictes a l'adolescència. Antònia Sabater, directora de l'IES Deltebre.
Ja fa 11 anys que des de l'Institut venim fent xerrades com a mostra de la nostra inquietud per la formació dels pares i mares, i ara amb l'ajut del Pla d'Entorn tenim el taller de famílies, que ha de ser un instrument per reforçar la tasca de les famílies com educadores. Per tal de que les xerrades tinguin la màxima acceptació, s'ha passat un qüestionari previ perquè els pares i mares trien els temes que més els preocupen. La senyora Àngeles Maria Villar, psicòloga, porta el pes de l'organització i del programa amb la col·laboració dels bons professionals del nostre entorn. I també des del centre contem amb l'excel·lent treball de la responsable del Pla d'Entorn, que és Pràxedes Villalobos. Aquesta activitat és oberta a totes les persones del poble que tinguin interès en aquests temes, encara que no tinguin fills i filles al centre. Per tant, tots i totes hi sou benvinguts.
El tret de sortida de les jornades tindrà lloc dilluns amb el primer d'aquests tallers sobre drogues i adolescència, a les 9 de la nit a la Biblioteca de l'IES Deltebre. Anirà a càrrec dels Mossos d'Esquadra.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
L'onada d'aire fred ja és aquí i ha vingut per quedar-s'hi una setmana. Sembla que de moment ha de ser seca aquesta entrada d'aire fred, d'aquest aire polar, i per tant, tant el que resta de divendres com tot el cap de setmana no hi ha d'haver mecanismes perquè es formin núvols i evidentment perquè es generin precipitacions. El resum de les pròximes 72 hores és clar, domini del sol a tot Catalunya. El vent encara fort en alguns sectors de la Costa Brava, comarques pròximes, també zones elevades del Pirineu. Recordem que Ull de Ter, el Ripollès, ha arribat a un cop màxim de 150 km per hora de tramuntana i de moment 8 a Ull, cota 2.500 amb 17 sota zero, és la temperatura actual més baixa. Però és probable que en les pròximes 72 hores baixi una mica més el termòmetre, no tan sols en aquest indret, sinó a tot el país, sobretot quan disminueixi la força del vent. Un vent que entra demà a la tarda i diumenge ja serà no tan intens a les comarques on ara mateix és destacable.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.